L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 23 de novembre, destacarem... Les famílies tarragonines són les més pobres de Catalunya. Els dos acusats de matar una parella a Alcanar neguen els fets amb versions totalment contradictòries. Les eleccions del diumenge posen de moda suspensions i impugnacions. L'entrenador del club de futbol Amposta, Àngel García, presenta la seva dimissió. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Les famílies tarragonines són les més pobres de tot Catalunya. Aquest balanç es desprèn de l'estudi sobre les rendes familiars de les economies comarcals i locals realitzat per l'Institut d'Estadística de Catalunya, que comprèn de l'any 2004 al 2007. La renda per habitant a Catalunya es situa en 16.400 euros, un 10,6% superior a la mitjana d'Espanya, mentre que tant el Camp de Tarragona, amb 15.700 euros, com les Terres de l'Ebre, amb 15.600 euros, registren xifres inferiors. Aquest exhaustiu anàlisi també amaga altres dades negatives per a les comarques tarragonines. Constantí és el poble més pobre de tota la província. Destaca, de fet, per ser el quart municipi amb les famílies més pobres de tot Catalunya, amb una renda anual de 12.000 euros, tenint en compte que l'estudi tan sols contempla aquelles poblacions de més de 5.000 habitants i la resta de capitals comarcals en un total 193 poblacions catalanes. L'estudi considera tres variables: la remuneració dels assalariats, els impostos i les prestacions socials, això és, totes les transferències corrents proporcionades a les llars per part de les administracions públiques o institucions. El Montsià és la tercera comarca catalana més pobre, ubicant-se un 10% per baix de la mitjana catalana, amb un total de 15.300 euros. La quarta és el Baix Camp, amb 15.400 euros, a pesar de que, curiosament, s'inclou en un grup de 9 comarques catalanes que tenen un salari superior al català. En aquest apartat, la remuneració econòmica d'assalariats crida l'atenció, que Falset i Deltebre són els municipis pitjor situats. Es tracta, doncs, de poblacions catalanes on menys sou es cobra, un 40 i un 41,9% menys que la mitja, respectivament. Durant el període 2004-2007, la renta familiar disponible bruta per habitant de Catalunya va registrar un augment anual acumulatiu d'un 5,2%. Segons l'Institut d'Estadística, més de la meitat de comarques tenen una renda per habitant propera a la mitja de Catalunya. La Vall d'Aran és la comarca amb les llars més riques de Catalunya, amb 20.300 euros per habitant, superant la mitja en un 24,2%. La comarca tarragonina millor posicionada és la Terra Alta, que inclús supera la mitja amb un total de 7.200 euros per habitant. En l'anterior estudi, en el període 1999-2002, aquesta comarca va ser la que més va créixer de tot Catalunya. Ahir dilluns va començar a l'Audiència de Tarragona el judici contra els dos acusats per l'assassinat d'una parella a Alcanar el desembre del 2008. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui crònica judicial i ho fem per referir-nos al judici contra els dos acusats de matar una parella al nostre terme municipal el desembre del 2008, un judici que ahir començava l'Audiència Provincial de Tarragona. Segons que publica diari El Punt, versions totalment diferents són les que van donar els dos principals encausats a través dels seus relats. David Almagro i Rubén Sánchez, tots dos s'enfronten a penes de 30 anys de presó per l'assassinat de l'amo d'un concessionari de cotxes al nostre municipi, Felipe Barrio, i la seva companya sentimental, Estela Afodoraye. va ser, com dèiem, el 3 de desembre del 2008. En la seva declaració davant del Tribunal Popular, que ha de donar el veredicte sobre el cas, Sánchez, un dels acusats, va manifestar que coneixia Barrio des de feia 4 anys i que un parell de setmanes abans dels crims va acordar que amb la víctima que l'ajudaria a vendre la seva propietat. Segons l'acusat, s'havia d'endur 50.000 euros com a comissió d'aquesta venda. Els dies dels fets va anar a casa de les víctimes per concretar detalls, va sopar amb la parella i després va marxar. No va ser fins l'endemà que es va assabentar de les seues morts. D'aquesta manera, mentre que Rubén Sánchez negava haver comès cap acció violenta, l'altre encausat, David Almagro, l'assenyalava com l'autor dels dos crims i com l'inductor de l'assalt. Segons Almagro, Rubén Sánchez va ser qui va proposar, tant a un jove menor d'edat com a ell mateix, que robessin a la casa de Barrio. Va afegir, a més, que van ser els seus dos còmplices els que van matar primer la dona i, posteriorment, Felipe Barrio. Cal dir també que el jutjat de menors de Tarragona ha imposat 10 anys d'internament en règim tancat a la tercera de les persones encausades, el jove que també va participar en aquest doble crim, en este cas com a responsable de dos delictes d'assassinat, violació de domicili, robatori amb violència i intimidació, així com també per dos delictes més de detenció il·legal. Un cop hagi complert aquesta mesura, l'acusat estarà 5 anys en llibertat vigilada i no podrà apropar-se a menys de 500 metres del municipi d'Alcanar ni comunicar-se amb els fills de les víctimes en un termini de 6 anys. Ha quedat provat que el menor, junt amb Rubén Sánchez, van compejar fins a la mort Estela Fodoralle i que després tots dos van matar Felipe Barrio asfixiant-lo.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les eleccions del proper diumenge posen de moda suspensions i impugnacions. Des de la Plana Ràdio, comença informant Josep Roig.
Doncs sembla ser que sí, que la campanya electoral ha tingut aquests darrers dies a les Terres de l'Ebre una sèrie de fets singulars centrats a prohibir la presència de determinats candidats en els actes d'inauguració o presentacions. La Junta Electoral ha prohibit fins ara que coneguem 4 actes al territori. En realitat, els actes es van celebrar igual, però amb modificacions d'escenari o sense la presència dels candidats. Per exemple, el Partit dels Socialistes de Catalunya va impedir divendres al vespre que l'alcalde d'Arnes, diputat i president de CiU a l'Ebre, Xavier Pallarès, inaugurés la 14a edició de la Fira de l'Oli Novell, dels Cítrics i del Comerç a Santa Bàrbara. Pallarès ocupa el 6è lloc en la candidatura de CiU per Tarragona i la Junta Electoral va notificar a l'Ajuntament de Santa Bàrbara divendres a la tarda que el Convergent no podia inaugurar la fira. Així, l'encarregat de tallar la cinta va ser l'alcalde de la població, el també Convergent Jordi Boronat, qui va explicar a l'hora d'encetar el seu parlament inaugural, tot dient que respectava, òbviament, la decisió de la Junta Electoral de zona, però que la presència de Xavier Pallarès solament pretenia significar, a través de la figura de l'alcalde d'un petit poble de la Terra Alta, les dificultats de la pagesia per tirar endavant en el context econòmic actual. Un alcalde que amb voluntat i esforç aconseguia entrar al Parlament català i a més a formar part de la Comissió d'Agricultura per poder tenir també veu per defensar el món rural. Escoltem Boronat.
Hi ha de vegades motius externs i aliens a les persones pues, que fan canviar els protocols que han marcat a l'hora de tirar endavant pues no, això, no? Actes protocolaris com el que significa la inauguració de la Fira de l'Oli. Havia de baixar en Xavi Pallarès, que és l'alcalde d'Arnes i diputat al Parlament de Catalunya de l'actual legislatura, i hi ha hagut després de migdia, devien ser les 2 de la tarda, una impugnació a càrrec del Partit dels Socialistes de Catalunya que la Junta Electoral de Zona ha contemplat i que li ha impossibilitat vindre a fer la inauguració de la Fira de l'Oli. Bueno, des de l'Ajuntament és evident que ho respectem, en Xavi Pallarès també ho respecta, i en definitiva per a la pagesia en general, perquè la invitació d'en Xavi Pallarès per a fer la inauguració estava al voltant d'això, no? Del que representa l'alcalde d'un petit poble, però que a més arriba al Parlament de Catalunya i passa a integrar la Comissió d'Agricultura, el que ha significat, perquè moltes vegades per l'amistat que tenim, el que ha significat pues això, no? Lluitar dia a dia per les reivindicacions de la pagesia, la dificultat que suposa avui en dia ser pagès. Pues una mica, si l'any passat ens venia l'Alejandro Goñi, que és el president, el representant de Pimec Comerç a Catalunya, i volíem simbolitzar això, lo que la dificultat en el context econòmic actual dels comerços a l'hora de pujar dia a dia la persiana del seu comerç, enguany amb la figura de Xavi Pallarès volíem significar això, no? La dificultat dels pagesos de tirar endavant.
Eren les paraules de Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, justificant el perquè s'havia escollit a Xavier Pallarès per inaugurar aquesta Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç a Santa Bàrbara. Una inauguració que, com diem al principi, va tindre que fer el mateix alcalde de Santa Bàrbara i la regidora de Fires com a conseqüència de la impugnació de la presència de Pallarès a la Fira. Però, pel que sembla, i com hem dit, aquesta no va ser l'única impugnació, ni tampoc els socialistes, l'únic partit que va impugnar o va demanar la suspensió d'activitats.
Efectivament, no solament els socialistes van impugnar actes, també Convergència i Unió es va mobilitzar aquest passat cap de setmana per aconseguir la suspensió de diversos actes de campanya, tot i denunciant-los a la Junta Electoral i aconseguint la suspensió de les jornades tècniques del Llangostí que havien de fer-se ahir dilluns a Sant Carles de la Ràpita i que havien de comptar amb la presència de la candidata socialista i alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura. De la Fira del Llangostí i de la polèmica generada per la impugnació ens informa des de Ràdio Ràpita Núria Subirats.
El públic ha tornat a respondre enguany a la Diada del Llangostí i així dissabte la Ràpita va repartir més de 4.000 racions d'aquest apreciat crustaci. 14 restaurants, 17 productors agroalimentaris i la confraria de pescadors Verge del Carme van participar en aquest certamen gastronòmic organitzat per 8è any consecutiu per tal de promocionar el producte estrella de la Llotja Rapitenca. La regidora de Turisme, Rosa Anglès, es mostrava així de satisfeta pels resultats aconseguits.
Molt satisfeta perquè la Diada calcula Calculem que van assistir unes 4.500 persones, se van vendre 4.000 tíquets. Bueno, exactament, ara estem passant, diguéssim, comptes. No hem valorat també totes les invitacions, per lo tant, creiem que un èxit, que va haver molta gent i molt positiu, perquè molts de restaurants van tindre que cridar als seus cuiners i dir que fessin més racions, i això és molt important, no? Diguéssim que ser el producte estrella, el llangostí, pues, crida més, i llavors el preu de, vull dir, amb 5 euros poder tindre una ració de 5 llangostins o un bon plat d'arròs o, diguéssim, o condimentat en altres productes de la terra, vull dir, amb bolets, perquè n'hi havia bolets amb lasanya, hi havia molta variació i molta innovació, per lo tant, és molt important. I a més la cofradia Verge del Carme, que sempre fa les típiques paelles marineres, que ha que agrair molt l'esforç d'aquests mariners, que al mateix temps també, pues, promocionen, com no, el seu producte.
La majoria d'assistents a la festa van gaudir dels suculents plats, aliens a la polèmica política generada per la decisió de la Junta Electoral de Zona de no autoritzar el delegat del govern al Camp de Tarragona i cap de llista del Partit dels Socialistes per Tarragona, Xavier Sabaté, a inaugurar la Diada de Llangostí, així com de suspendre la celebració de les jornades tècniques que s'havien de celebrar ahir a la Ràpita. La notícia la va donar dissabte la regidora de Turisme, Rosa Anglès, moments abans d'obrir les portes del recinte firal. Aquesta decisió de la Junta Electoral ve motivada per un recurs presentat per Convergència i Unió que demanava la prohibició de Xavier Sabaté i del mateix alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, que va de suplent a les llistes electorals, a participar en la inauguració de la Diada. Per aquest motiu, l'organització va suspendre l'acte protocolari d'inauguració que es fa habitualment. La Junta Electoral també demanava la suspensió de les jornades tècniques Turisme, Mar i Gastronomia, en la inauguració de les quals havia de participar la presidenta de la taula del Sénia i candidata al Parlament pel Partit dels Socialistes, Núria Ventura. Enmig de l'enrenou es va pronunciar l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso, qui es va mostrar indignat per una banda la prohibició de Convergència i Unió i per l'altra la presència de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i d'alguns candidats al Parlament per Convergència i Unió en la mateixa Diada del Llangostí.
Existeix un partit polític, és Convergència i Unió, que es pensa que el poble de la Ràpita i el territori és el cortijo d'ells. Perquè resulta que èticament i moralment un partit polític que denuncia un acte, el primer que ha de fer és no fer ell els mateixos actes. És incomprensible que el senyor Poblet inaugure Fires, que el senyor Xavi Pallarès vagi a inaugurar Fires i que a nosaltres, perquè vingui aquí un candidat, ens faiguin una denúncia. però el greu de la denúncia és una cosa, és la diferent manera que han tingut de fer la denúncia. És dir, aquí, a la jornada, al Diada Gastronòmica, a la Diada Llagostí, no van ficar que se suspenguera perquè era d'interès públic. Panells era d'interès públic, per què? Perquè hi ha gent del territori que està aquí, si avui no eren pogut fer això, possiblement els era rebotat. Però, sin embargo, l'altre acte de les jornades, que és molt més important que este, perquè venen moltíssimes persones de fora de Catalunya, ve gent que interessa a la Ràpita i a les Terres de l'Ebre entrar en els moviments que estan portant, i allò, Panells, no és d'interès públic, perquè la gent ve de fora de Catalunya. Lo qual vol dir que ells poden fer el que els dona la gana i els altres no poden fer res.
Aquestes eren les declaracions de l'alcalde de la Ràpita, però també tenim les de l'altra part. El portaveu local de Convergència i Unió, Joan Martín, explica el motiu de la denúncia del seu partit a la Junta Electoral.
Nosaltres en el seu dia, tots els actes públics que organitzava l'Ajuntament, nosaltres, evidentment, donem la informació per a que el partit faci el que crec que oportú. Sembla mentida que una cosa tan establerta, que sap perfectament totes les formacions polítiques quines són les normes de funcionament en jornades electorals i en campanya electoral, que haguem volgut utilitzar els recursos de l'Ajuntament de la Ràpita per a fer una campanya del Partit Socialista. Aquí s'havia muntat tota una pel·lícula per a promocionar el cap de llista del Partit Socialista, que no té cap tipus de relació en aquestes terres, no té cap tipus de relació en el que avui s'estava fent aquí, que era una diada del Llagostí, i jo crec que el segon argument que utilitzava que eren les jornades tècniques. Van fer el mateix, van utilitzar la senyora Núria Ventura per a presentar unes jornades tècniques, i la Junta Electoral de Sona, en bon criteri, ha dit: senyors, això no és un acte per promocionar els polítics que van a les campanyes electorals, a veure si se n'enteren.
L'Ajuntament de la Ràpita calcula que la suspensió de les jornades tècniques d'ahir generaran unes pèrdues econòmiques al consistori d'uns 24.000 euros. Aquest migdia, l'Ajuntament de la Ràpita ha celebrat una roda de premsa per valorar la polèmica i les seues repercussions.
A banda, Convergència i Unió també va intentar impedir ahir la presentació de la renovació del centre comercial de Deltebre, encara que l'alcalde, Gervasi Aspa, va optar per traslladar l'acte a un jardí privat. Convergència i Unió també va denunciar a la Junta Electoral la inauguració de l'ampliació de l'Ajuntament de Bot, a càrrec del delegat i candidat republicà, Lluís Salvador. La Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara rep 30.000 visitants. Aquesta notícia ens la porta des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
A l'hora de clausurar la 14a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara, tant l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, com la regidora de Fira, Judit Lleixà, van coincidir en titllar d'èxit total, agraint molt especialment la presència de més de 60 expositors que, tot i les dificultats del moment econòmic general, van apostar per tenir presència a aquesta fira ja consolidada i on el comerç i l'agricultura són els principals exponents. L'alcalde del municipi, Jordi Boronat, va dirigir-se en aquesta ocasió molt especialment al món de la pagesia, referint-se a l'amenaça de la reforma de la PAC i el dalt avall que pot significar per al sector i per la continuïtat dels conreus. Per això, deia Boronat, la fira vol representar l'aportació, per petita que sigui, de l'Ajuntament Planer a posar un marc on es dinamitzi l'emprenedoria del sector i mostrar tot allò de bo que s'hi produeix, concloïa. L'escoltem.
A través de les administracions, perquè tot això no es perdi, perquè si en definitiva perdem les subvencions de la PAC, de la Comunitat Econòmica Europea, no sé què serà del nostre territori, perquè si passegem pels diferents termes, la Galera, Godall, Santa Bàrbara, d'este interior del Montsià, la veritat que cada dia veiem que és més finques, ermes, més... I en això estem. En això estem des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara també, aportant el nostre petit gra de sorra, any rere any, amb la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç, per això, no? Per intentar dinamitzar i presentar-vos tot lo bo i millor que tenim als nostres pobles.
Judit Lleixà, per la seva banda, estimava en una primera valoració que la fira va rebre durant el cap de setmana uns 30.000 visitants, mentre que la valoració econòmica tindrà que esperar encara uns dies.
Pues bé, sí, aquest any hem tingut molts visitants, hem superat els 25.000, quasi hem arribat als 30.000, però de totes maneres encara hem de fer la valoració concreta de tot, de visitants, de volum de negoci, ara durant aquests dies, és quan ens posem a fer la valoració de la fira. Pues bueno, vaig poder estar valorant i parlant amb tots els expositors i bueno, hi ha productes que sí, que tenen molta sortida, hi ha altres productes que degut a l'actualitat del moment econòmica pues no tenen tanta sortida. Ells de totes maneres estaven tots bastant contents, sempre hi haurà algun que pues no li aniran les coses tan bé, però també creuen com nosaltres que clar, que és el moment que ens trobem, no és una cosa d'aquí, és una cosa general. Però la valoració que em vaig fer de parlar amb tots ells va ser bastant positiva.
Destacar també que durant tot el passat cap de setmana es van portar a terme una gran quantitat d'activitats paral·leles, com ara les jornades tècniques de l'olivera i el comerç, els tallers infantils per a l'elaboració de menjars o el concurs d'allioli. Així mateix, la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara va aprofitar l'ocasió per presentar tres noves modalitats d'oli monovarietal de la marca Iberolei.
L'Ajuntament de Deltebre preveu licitar en breu les obres del Casal de l'Esport i el Centre de Tecnificació de la Piragua. Lluïsa Bertomeu ens informa des de Ràdio Delta.
Segons previsions de l'Ajuntament de Deltebre, la propera primavera el Casal de l'Esport serà una realitat. Un equipament que ha de donar servei al Col·legi Sant Miquel com a gimnàs i que també estarà obert per a la pràctica esportiva de les entitats, associacions i clubs esportius del municipi. També per a la primavera de 2011 es preveu que estiguin enllestides les obres de la nova base de tecnificació de piragüisme. Les noves instal·lacions, amb una superfície de 613 metres quadrats, inclouran els vestidors, el gimnàs i la sala de màquines en un volum, i el magatzem de piragües, muletes, el taller, un despatx i una aula amb cabuda per a 30 persones en un segon volum. Gervasi Aspa, alcalde del Tebre.
Anava molt més avançada al Xinoxano, però perquè no teníem estrany el cas de l'esport, però com el Xinoxano depèn bastant de costes de l'Estat i costes de la Generalitat, han de fer els informes pertinents, ja tenim els informes, només falta un informe de costes de la Generalitat, i el cas de l'esport ja ho tenim tot. Per tant, ara, la Comissió de Govern, aprovem el plec de condicions dels dos per a posar-los a l'exposició pública i suposem que estem a finals de novembre ja podrem licitar i que a mitjans de desembre, tant un com l'altre, estiguin adjudicats a l'empresa, a les empreses que ho hagin de fer, no? Per tant, podem dir senzillament que el Casal de l'Esport és una exposició de 4 mesos, març, abril, estigui fet, i que el Xinoxano, doncs, abril, maig també, de l'any que ve, si de vol també estirà fet, eh? O sigui, són obres de 4 i 5 mesos, o sigui, tampoc són obres, valen molts diners, però són obres que són fàcils i ràpides de fer.
L'obra de la nova base de piragüisme està finançada de manera conjunta per l'Ajuntament de Deltebre i la Secretaria General de l'Esport i té un cost total de 890.000 euros, dels quals 300.000 els aporta la Secretaria General de l'Esport.
Serveis informatius de Mute.
Elecció i presentació de les pubilles i damiseles 2011 a l'Ametlla de Mar. Aquest cap de setmana va tenir lloc els actes d'elecció i presentació de les pubilles i damiseles 2011 i d'això ens informa des de la Cala Ràdio Araceli Domínguez.
Com és habitual per a aquestes dades, la sala de la societat va ser l'escenari de l'elecció i la presentació de les pubilles i damiseles 2011 durant aquest cap de setmana. Dissabte va ser el torn de les grans i diumenge de les petites. Tanmateix, dissabte es van presentar els quintos, que carregaran a la Verge durant les festes i que en aquesta ocasió són de la quinta de l'any 1991. Teresa Callau ens parlava de l'acte que va tenir lloc dissabte, l'elecció i presentació de les més grans i dels quintos.
Bueno, ja fa un any que ens vam trobar aquí per a triar les damiseles del 2010 i mira, tornem a ser-hi per a triar les damiseles que ens acompanyaran les festes de la Candelera 2011. Ha sigut un acte molt emotiu, molt distret, amb molta joventut, que és el que buscàvem. Els quintos han estat molt simpàtics, les damiseles, com és natural, molt nervioses, però crec que el resultat ha valgut la pena. Totes elles eren guapíssimes i torno a dir, com sempre opino, que la tria per sorteig és la millor que podem fer perquè totes són precioses i, ja dic, i guapíssimes, no cal dir-ho. I bueno, ja esperem que aquestes candeleres ens sortien tan bé com van sortir l'any passat i que la gent ens acompanyi a tots els actes.
Per aquest 2011, les grans són la pubilla Meritxell Novillo Barba, de l'Associació de Jubilats L'Estany, la primera damisela, Susana Fazzini Blanc, d'Amics de la Sardana, i la segona, Carla Laure Carceller, de la Societat de Casa La Cala. Pel que fa a les menudes, van sortir en el sorteig com a pubilla Rocío Fernández Tapia, de la Cala Bikers, primera damisela, Alba Alcina Puell, de l'agrupació d'Esplai Sant Jordi, i segona damisela, Laia Bardí Pascual, de la penya L'Embolic. En acabar, les més menudes i els crios presents a la sala van poder gaudir de l'espectacle infantil que va oferir el grup d'animació Més Tomàquet.
El debat electoral de l'Ebre a EMUTE. Dijous 25 de novembre a les 8 del vespre. Viu amb nosaltres les últimes hores de campanya. Debat eleccions al Parlament de Catalunya amb els principals candidats del territori. A 24 hores del tancament de la campanya, dijous 25 de novembre a les 8 del vespre. El futur de les Terres de l'Ebre a debat a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. 60.000 oients ens emparen.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del grup Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
L'entrenador del club de futbol Amposta, Àngel García, presenta la seva dimissió. D'aquesta ens informa des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs sorpresa entre l'afició del club de futbol Amposta quan ahir al vespre, i per sorpresa Àngel García, entrenador de l'equip ampostí de la tercera divisió, presentava la dimissió a la junta directiva del club presidida per Josep Lluís Tarazona. La dimissió es produeix per motius personals, segons explicava el propi president del club. Així ho deia Josep Lluís Tarazona.
Bueno, aquesta dimissió va arribar el diumenge a la nit. El diumenge a la nit jo estava a casa i em va trucar Àngel García dient-me que tenia problemes personals i que preferia no continuar, que li sabia molt de greu perquè estava molt a gust i treballant en un equip de gent molt maja i tal, però que no podia continuar, que l'havia superat moltes coses que li passaven i tenia, el que t'he dit, problemes personals. Llavors, jo vaig dir, pensa-t'ho, esta nit, quan te gites, pensa-ho bé, demà al matí en tornem a parlar, i pel matí ne tornem a parlar, i continuar en el mateix. Que se veu en força per a continuar, però que l'interior li diu que no continue, i a més una cosa que ho ha parlat a casa i tal, suposo, i al final decidís presentar la dimissió, no?
El tècnic havia arribat a principi d'aquesta temporada i ocupava el lloc de la passada campanya que va tindre Frank Artiga. L'Amposta, que té aquesta temporada com a objectiu la permanència, pot comptar en les pròximes hores amb un nou entrenador. De moment són dos els noms que sonen per ocupar la banqueta de l'Amposta. Un seria el de l'extècnic de l'Amposta, Jordi Fabregat, i també un altre seria l'extècnic del Tortosa, Vinyes. Cal recordar que l'Amposta jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal al duel de la demarcació de Tarragona entre l'Amposta i el Reus Deportiu en jornada econòmica.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal. amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. Now the gravy train's run over you.